Són 6:45.
I en el dia d'avui sentirem això.
Mira, jo m'he posicionat sempre en favor del dret a decidir, i quan vaig estar al programa ho vaig dir molt, de jo aquí a Madrid faig una feina molt important i tal, i ara m'he convertit en el Julian Assange de la comèdia, perquè no, clar, no s'ho han pres molt bé per aquí. O sigui, que jo sóc més moderat.
És Facu Díaz, humorista i director de No te metas en política. Aquí tenim tancat a la delegació de Catalunya Ràdio a Madrid esperant les vostres cartes. Avui, diumenge, també ens acompanyarà Daniel Stulin, periodista i exespia rus. Qui avui parlarà de França i de quins interessos té Emmanuel Macron davant d'una possible sortida del país de la Unió Europea. Avui és la nit dels Premis Gaudí, la gran cita del cinema català. I al suplement connectarem amb l'auditori del Fòrum per saber com van els últims assajos de la gala d'aquesta nit. I enllaçant amb l'edició dels Gaudí, el Marc Giró parlarà dels grans moments reivindicatius a les gales de cine, per exemple, aquest.
También se lo quiero dedicar a ese señor bajito que apareció hace un rato por ahí y decirle que si quiere petróleo, que no hace falta ir a Irak, que simplemente con subir a Galicia y lo único que hay que hacer es recogerlo.
Y hay que matar a nadie. Això passava l'any 2003, Luis Tosar fent una reivindicació de la plataforma Nunca Mais, nascuda arran del desastre del Prestige. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio i avui és dia de Gaudí.
El Suplement. No som foodies. Pep Noguer i Paula Molés.
No som foodies, diuen el Noguer i la Molés.
No.
Bé, si no.
Tot pretensions. Més que no siguem uns foodies.
Clar.
Doncs. Què ets tu, Pep?
Jo sóc un... Com t'ho diria, això? Jo sóc un home alegre que es posa molt feliç quan el que menja o el que li posen a davant per menjar és alguna cosa que té trempera, saps?
Aquí ens trobarem. I tu, Paula?
És un debat massa llarg, aquest, eh? No sé, el vam fer el primer dia, tastaulletes. Sí. Hi havia moltes paraules que m'agraden. Això de tastaulletes m'agrada molt. Tastaulletes, gourmand, gourmet... De tot, tragaldaves, què més?
Tragaldaves, això què és? Valencià?
Tastar i que el que tasti sigui com Déu mana.
Que hi hagi origen, que hi hagi identitat, que hi hagi territori, que hi hagi una persona darrere.
Doncs clar. Mira, tenim la persona ideal, algú sí? Que ha matinat igual que nosaltres. Hombre. Francesc Mateu, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
El Francesc Mateu és pagès i productor de calçots a Valls, a l'Alt Camp. Tu, al final, això que dèiem, hi ha una persona, hi ha un producte boníssim al darrere. Què hi fas despert a aquesta hora?
Doncs mira, per començar ja el dia, que avui pels cultivadors de calçots i pel calçot és un dia força important que fem la festa de la calçotada.
Home, avui és un dia dels grans a Valls,
400 milions de calçots avui a Valls,
gran
no?
Gran festa de la calçotada a Valls. Escolta'm, Francesc, què ha de tenir un calçot per ser guanyador d'aquest concurs? Quines característiques no poden faltar?
Bueno, primer de tot ha de ser un calçot que pertanyi a l'indicació geogràfica protegida calçot de Valls.
Sí.
I dintre d'això pues, ha de complir amb els paràmetres que indica les normes de la IGP. Ha de tindre una llargada d'entre 15 i 25 centímetres i un gruix de 2,5 centímetres de diàmetre, com a mínim.
Bé.
Un calçot que quedi ben cuit al foc, que no es cremi, i tampoc que sigui massa gros perquè quedi mig cru. Vull dir,
massa dobles no ens interessen. Com va la temporada, Francesc?
Pues la veritat és que enguany fa força bé. El calçot ha crescut bé, ha fet molta calor, potser, però doncs sembla que li ha agradat i sanitàriament està bé i comença a haver força demanda al mercat també de calçot, vull dir que la temporada es presenta força bé.
Clar, Francesc, tenim la sensació, jo no sé si vosaltres que esteu allà a Valls també la teniu, que la temporada cada vegada comença una miqueta abans i acaba més tard. És així, això? És una sensació o és veritat que l'allargueu una mica més?
Aviam, intentem allargar-la com més millor, però més aviat s'allarga avançant-la cada any una mica més. Allargant-la tampoc se pot allargar més perquè vull dir, el cicle vegetatiu del calçat és el cas i s'acaba, quan és el mes d'abril, s'acaba. Però sí que és veritat que cada vegada s'intenta que duri més temps i actualment pues, hi ha calçots durant 6 mesos l'any.
6 mesos, ja. De veritat.
Francesc, escolta, i ja va bé reivindicar a la IGP Calçot de Valls, però què passa amb tots aquests calçots que no són de Valls, que no sabem ni d'on venen, ni on van, ni de quina varietat són? Com ho podem saber, això?
Aviam, per saber d'on són, aviam, el que sí que es pot saber és d'on són els de l'IGP Calçot de Valls, perquè porten l'etiqueta de l'indicació geogràfica protegida. Els que no la porten és que no són de la zona d'aquí del camp de Tarragona, no?
Ah, però és veritat, no? Amb tants de calçots que hi ha, no sé, em sembla que el País Valencià, Paula, també foteu calçots ja, eh?
Què dius? Pues jo no ho sabia, ja ho investigaré, això.
Potser
no ho sabia,
no ho sabia. Tot ja, no? Tu en tens constància d'on es cultiven més calçots, ara ja?
Sí, aviam, de calçots se'n cultiven a molts llocs, de la part de València, cap a la part de Toledo, i inclús cap a Madrid. Però, bueno, jo sempre dic el mateix, que aquí hem exportat el que és la calçotada, perquè l'hem exportat d'aquí, de la zona del Camp de Tarragona, de Valls, i aquesta calçotada té un gust determinat que ve determinat per la varietat de ceba que tenim aquí, que s'ha cultivat tota la vida aquí, per la sí. climatologia que tenim aquí, i el sabor d'aquesta calçotada, que és el que ha agafat fama, és el cas. Si ho fem amb un altre calçot que no és d'aquí, tindrà un altre gust, que serà més bo, més dolent o el que sigui, però no serà el gust de l'autèntica calçotada que coneixem tots.
I tant.
I després la salsa, que la calçotada és la nostra pizza. La pizza
italiana. Els valencians en podem conrear de calçots, però ja us dic jo que aquesta tradició tan, bueno, tan maca de fer la calçotada i venga a menjar i mullant amb la salsa, això segur que no ho tenim. I és d'envejar, eh?
Avui festa grossa a Valls, gran festa de la calçotada de Valls. Hem volgut parlar amb Francesc Mateu, que és pagès i productor de calçot, aquest producte tan bo i que tantes ganes et venen de menjar amb una bona salsa, tal com dèiem.
I després concurs, a veure qui menja més.
Mare meva. Suposo que no esmorzaràs, Francesc?
No, de moment no.
De moment no.
Ara me'n vaig arrencar els calçots per presentar-los al concurs de cultivadors de calçots.
Fantàstic, sort. Molta sort. Que vagi bé.
Gràcies. Adéu.
Sort.
Ei. Ho has dit tu, que els calçots eren com la nostra pizza?
No, sí, els nostres calçots, la nostra calçotada, és com la pizza pels italians.
Això, sí, ho he dit al revés, no?
L'hauríem d'exportar a tot el món, la calçotada.
A tot el món. I per què no passa, això?
No, i no ho sé, perquè...
Cursos de màrqueting.
La pizza potser està massa externalitzada ja, no?
Avui...
Això que tenim les coques de recapte aquí, no?
Sí, a veure, què passa?
Ja sabia,
avui parlem de pizza i concretament de pizza napolitana.
Sí, parlem de pizza...
I de coca de recapte, ja que hi som posats, no?
Jo anava a dir perquè...
Ajuda'm, ajuda'm.
Jo confesso una debilitat, que a mi quan em diguin quin és el teu plat preferit, jo dic pizza. Però... I molta gent es posa les mans al cap perquè diu, home, però la pizza, què dius, la pizza? I sempre es fa aquell comentari, els catalans tenim una coca, que no falta raó, és veritat, tota l'estona és un pa enfornat amb coses al damunt, vull dir, no és així, però jo crec que una bona pizza més margarita, és extraordinària,
Clar,
però bé.
Pep, el que passa que la pizza...
Contraataca.
La pizza com a concepte està molt bé, és fantàstica. El que passa que la pizza jo crec que ha arribat en pocs anys, o sigui, potser és dels plats més prostituïts que hi ha.
I tant,
no?
Sí.
Ha degenerat.
És dir, clar, és dir, quan la pizza, quan més coses que hi hagi al damunt, millor. Jo crec que la pizza agafa la seva principal, diguem-ne, atenció al seu principal discurs amb les pizzas més humils i més senzilles.
Sí,
no?
De fet, aquí està la grandesa de la pizza napolitana, que només té tres ingredients, no? És el tomàquet, la mozzarella i l'alfàbrega, i de fet avui ens havia cridat una mica l'atenció per la meva dèria, no?, d'aquesta passió per la pizza, però també perquè la UNESCO ha reconegut l'art dels pizzaiolo, que són els senyors que fan la pizza, com a patrimoni immaterial de la humanitat. I això per ells, ja us ho podeu imaginar, que és importantíssim. De fet, a Nàpols van estar repartint pizza gratis tot el dia quan ho van saber, perquè és un reconeixement, i això és maco, més enllà de menjar-la, la pizza, a l'ofici, no? És a dir,
aquest... És un ofici molt antic, aquest.
És un ofici molt antic, és un ofici que s'aprèn a les escoles, no?, però que generalment es passa de pares a fills, el teu hàbit pot ensenyar. És un ofici de gestos molt meticulosos, no?, d'imitació, sobretot a l'hora de donar-li la forma rodona, no?, perquè la pizza té aquesta forma rodona tan característica. artística que s'ha de mimetitzar, que s'ha... Per ells és com un... Bueno, és sagrat, és espectacular, clar. És... bueno, hi ha 3.000 pizzaioli a Nàpols, per cert.
Però, i molt mascle, no? El fenomen de la pizza.
Tens raó, sí.
Perquè
sí.
Dius, ostres, per exemple, així com sempre parlen de la cucina de la nona i així, no? De l'àvia, de la mare i no sé què. En canvi, la pizza és masculina.
És cosa d'homes.
Alguna hi ha. Jo he vist algun vídeo allà a YouTube, que sempre et trobes de tot, que he vist alguna pizzaiola, no sé si es diu així, hem acabat a mà, però femenina, eh? Però sí que ha ajudat molt no? Això a construir la identitat de Nàpols, no? És a dir, Nàpols no s'entendria sense aquest art, no?
Tu has visitat una pizzeria napolitana, en aquest cas a Barcelona.
Sí, ja sabeu que aquí a Barcelona tenim aquest barri que sembla els barris dels italians, no? Allà al carrer Villarroel, i em vaig a preparar allà a una pizzeria que jo ja havia provat, no? I m'agradava molt, que es diu Napoli Prima e Dopo, i vaig, diguéssim, observar i escoltar el pizzaiolo Domenico Dario com feia la pizza, i la cosa va així.
La bola de pizza suele rondar los 200-260 gramos de peso. Fundamental que esté rodeada de harina para que no se pegue la tabla. La abrimos hasta que llegue a un tamaño mediano. Siempre circular y le echamos salsa de tomate y hacemos como un círculo para que se extienda por toda la masa. Estamos preparando margarita, así que haremos con los ingredientes fundamentales unos 50-60 gramos de mozzarella, aceite extra virgen de oliva y pues nada más, lista para entrar al horno. Ahora la vamos a abrir aquí en la pala de la pizza para que coja un diámetro de unos 33 centímetros, rigurosamente con las manos, y ahora la dejamos lista para entrar en el horno, que ahora mismo está a unos 400-450 grados.
¿Y el buffet? ¿No?
Le daremos vuelta para que se cocine alrededor.
La paciencia.
Y que no se vaya quemando.
Y pasa un minuto.
Y ya, después de un minuto la pizza está lista, crujiente, con los bordes bien, bien anchos. Auténtica napolitana.
Que bien. Que bien, aquesta sóc jo, que després me la vaig cruspir la pizza.
Has dit un minut?
Un minut, això és la gràcia de la pizza napolitana. Un forn de llenya que està a 400-450 graus de temperatura i que la pizza tarda 50 segons, un minut de cocció.
Increïble.
Una cosa superràpida, superràpida de fer i superràpida de coure.
Però aquí és quan a vegades, per exemple, els catalans, els ibèrics, no podem arribar a entendre per què uns italians estimen tant una pizza tan senzilla com aquesta. I la raó és bàsicament producte. És a dir, quan parlem d'una massa de pa, aquí ho ha dit molt fàcil, però clar, quina massa de pa, quina farina i quina fermentació. La tomata.
Perquè
clar,
de vegades, segons les pizzes que et menges,
això anava a dir.
Et queda la panxa, vaja, com amb ciment.
Clar. Això és importantíssim per la qualitat. Una pizza quan és bona? Doncs és bona quan té una fàcil digestió. I d'això depèn la fermentació de la massa, com també el pa, que en senti bé el pa també depèn d'això.
Després la tomata. Si jo et dic, per exemple, que vagis a buscar salsa de tomata, què faràs? Aniràs al súper i buscaràs salsa de tomata. Tu te'n vas a Itàlia, en una botiga, en un supermercat, i hi ha salses de tomata fetes a partir de varietats de tomata diferent.
El les tomàquet passates, Sant Marzà, no? Tan famós a Itàlia, que és boníssim, clar, dolç.
Tu el producte ja primari és boníssim, clar, és de qualitat,
clar,
no?
La mozzarella, clar, una mozzarella normal i corrent, no, de búfala, saps què vull dir? I, clar, tot això hi té molt a veure. Llavors, la diferència entre una pizza tan humil, tan senzilla com aquesta, amb qualsevol cosa que puguem fer o que ens puguem trobar en qualsevol restaurant, dicta molt de la grandesa de la pizza.
I el tema de ser cruixent o no, una pizza de ser cruixent.
Clar, molta gent quan prova la veritable pizza napolitana se sorprèn perquè no és cruixent. És una pizza gomosa, literalment gomosa, no és cruixent. De fet, la podries doblegar. Els napolitans, que mengen molt pizza pel carrer, la dobleguen en quatre. Fan una mitja lluna i després la torna a doblegar, queda com un triangle i van pel carrer menjant la pizza, no? I, o sigui, és extraordinàriament gomosa, després té aquestes vores molt molt inflades, tocades pel foc i per la flama, que queden negres, no? I al menjar-la dona aquest toc fumat tan bo. És a dir, que la pizza napolitana, no us estranyi, no és cruixent.
I les altres, els altres tipus de pizza han de ser cruixents o no?
Clar, la romana sí, és cruixent, i després aniríem a l'americana, que això ja és una altra
clar,
història.
Però
no?
Pizza
això,
americana...
Això ja no, i aquí hauríem de fer que el govern italià no deixés dir pizza a aquestes pizzas de 2 centímetres de massa, saps? Con extra de queso, carn picada, i hi ha pinya amb almíbar, chiles
ai,
i no sé què. Eh?
Ai, la pinya.
I que necessites bueno, treure una, amb una excavadora tot el material per trobar la base, no?
Sí, i que no pots doblegar, eh? Aquestes no es poden doblegar.
Bueno, proveu, aneu a una pizzeria napolitana, demaneu una margarita, que és la prova del nou, allò, la prova del nou de qualsevol pizzeria, i gaudiu-la.
El tema dels orígens, els coneixem de la pizza?
Sí, alguna cosa tenim escrita i, a més, és molt curiosa, no? Els napolitans, clar, s'han quedat amb la història ben maca, no? Que diu que
això
la reina Margarida...
Passa, eh?
Clar,
millor quedar-te amb el bo i amb el bonic.
El 1889 va cap a Nàpols i vol tastar la pizza. I llavors va buscar un pizzaiolo de renom i li prepara 3 pizzes, una moli, una altra amb anchoves i una altra amb tomàquet, mozzarella i alfàbrega. La reina tria aquesta última, que dius, ves per on... coincideix amb els colors de la bandera italiana i així és com es bateja la pizza com a pizza Margarita. De fet, no està provant ni que se la menjara, la reina Margarita, però bé, aquí queda l'anècdota, però el cert, i això és bastant curiós, és que els italians, al llarg de la seva història, van haver d'aprendre a estimar la pizza. Perquè, clar, aquesta elaboració era el plat més pobre de la ciutat més pobra i més poblada d'Itàlia, com era Nàpols.
Que això acostuma a passar, eh? Sobretot, no?, els menjars que són per sí. Sectors humils, no? Penso en l'escudella, per exemple,
sí,
no?
Sí, sí,
a pagès.
I Nàpols, que a més, en aquella època, era una ciutat bruta, poc higiènica i que tenia un problema molt greu que es deia la còlera. Imagineu, una ciutat hiperpoblada, no? Bruta, amb la gent anava menjant coses pel carrer. O sigui, la resta d'Itàlia sentia repulsió per la pizza, és a dir, els hi va costar moltíssim, diguéssim, acceptar-la, estimar-la i bé, i menjar-la a gust.
El Pep, mira quina foto. La podem penjar a les xarxes
aquesta,
després.
Aquesta és bona, aquesta l'he provat jo també.
Aquesta no la vas tastar tu, aquesta perquè no aquesta me la vaig fotre jo.
Bueno, un altre dia.
Clar, és una pizza amb tòfona, ell que és un... afamat.
Mira, mas de pa, mozzarella, tòfona i un raig d'oli per acabar.
I feliç.
O feliç com un anís.
I aquí sí. Veiem que tots els contorns estan una mica
exacte,
cremats.
No cremats no.
Cremats, enrossits.
Bueno, estan rostits.
Sí, enrossits.
Sí, perquè no hi ha res més que emprenyi, es pot dir això bon matí?
Sí, es pot dir que vulguem.
Que en lloc de rostit estigui cremat. És a dir, no suporto les pizzas cremades. De la mateixa manera, per exemple, que podríem parlar, i això seria un programa sencer, sobre per què les pizzas s'han de menjar amb la mà. Saps què vull dir?
Sí.
És a dir, a mi hi ha gent que se'n riu, els meus amics, quan jo agafo forquilla i gabinet. Què vols que et digui? M'agrada menjar forquilla i gabinet,
no.
Encara que sigui una pizza. Saps què vull dir? És a dir, clar, per què no? Clar, forquilla, allò, amb la mà. Clar, si la
I
gent tenia
coca,
el còlera.
I una coca de recapte.
També, amb forquilla
i
gabinet.
Amb forquilla i ganivet.
Sí, i tant.
Tenim ben educat el noi.
Porte cazzuna con un stemma arreta, una cuppulella che vi si era aizzata, passa scampaniando pattuleta, con mano a papà te fa guardare.
Hey!
Vinga. I la pizza tan italiana com és, es va començar a passejar pel món gràcies als americans, tu.
Ai, els americans,
clar. A la immigració,
no? Això que dèiem al principi, no? Que seria bo preguntar-nos per què és tan exitosa la pizza. Però sí, allà tenim els americans, diguéssim, l'espurna sencera a Nova York. Si heu visitat la ciutat, segur que sí. Recordeu Little Italy, no? Que allò és, bueno, més italians no hi caben, no? A finals del segle XIX, recordem que 4 milions d'italians van anar, diguéssim, van emigrar d'estil als Estats Units. Doncs bé, un d'aquells italians que es deia Gennaro Lombardi obre una pizzeria Vesperon, que li posa així, Lombardi, tal qual, a Manhattan. I ell és considerat això, el patriarca de la pizza. I a partir d'aquí, allò que deia el Pepe, comença, diguéssim, la bona acollida, no? Els americans són els primers en congelar la pizza, en posar-la a les lleixes dels supermercats.
A vendre.
No? Als italians es molesta molt, però la pizza és fast food, sí o no? És a vegades recorrem a la pizza perquè ens la porten a casa, ens agradi
clar,
o no.
Però escolta'm, és que el pa amb tomàquet amb fuet també és fast food.
I tant, no?
Un dia haurem de parlar d'aquest concepte del
fast food. Perquè està connotat negativament i
exacte.
No hauria d'estar en alguns casos.
Exacte.
Sí, pot haver fast food fantàstic.
Clar, per exemple, aquí la pizza tu te la menges sempre per dinar o per sopar i en canvi a Itàlia hi ha molta gent que se la fot per esmorzar. És a dir, la pizza al tallo, ara aquí ja se'n comença a veure aquí a Barcelona, però fins fa molt poc tampoc n'hi havia tanta de pizza al tallo, no? I que puguis passar per... Ai, mira, ara quarts de 10 del matí menjar-te un tall de pizza, doncs no té per què ser, diguem-ne, una cosa rara, no? Estranya.
Sí, sí. I allò de la pizza amb pinya, que a vegades conflictes d'estat, que el president d'Islàndia va arribar a dir que ell faria una llei específica per prohibir la pizza amb pinya. I els noms de pizza, no us ho he trobat amb la pizza Pepe o la pizza Dalí?
És que hi ha moltes pizzeries. Hi ha moltes pizzeries.
Sí,
no?
Sí.
El 20% dels restaurants del món són pizzeries.
Imagina.
És una barbaritat.
Jo crec que allò que dèiem abans de si a la calçotada l'hauríem d'exportar així, precisament doncs, aquestes setmana, fèiem la reflexió de que el món, diguem-ne, ha agafat la pizzeria, no?, o la cuina italiana, que és la més exportable,
sí.
I si miréssim a la península Ibèrica, potser és la cuina gallega la més exportada als restaurants de tota aquesta zona, no? Vull que, clar, és que té molt de sí. Per què? Perquè és molt senzilla fer una pizza. No deixa de ser senzill i complicat a la vegada, però no deixa de ser una massa de pa amb coses al damunt, que si el producte és bo i la tècnica és bona, perfecte. Però és que si no, no, eh?
Resumim, què ha de tenir una bona pizza? Abans el Pep ho apuntava,
sí,
sobretot això, els ingredients que siguin de primera qualitat, una bona farina, un bon tomàquet, però què et va dir el
Mira,
Domenico Dario?
El pizzaiolo, el nostre pizzaiolo de referència, ens deia això.
Per mi, mi idea, yo creo que es el agua, lo mejor. La pizza aquí sale buena, pero no tan buena como en Nápoles. Son pequeños detalles que marcan la diferencia. Luego depende de la maestría del pizzaiolo y los productos de alta calidad también. Eso influye mucho en en la elaboración de una pizza. I mucha passió i mucho amor.
Ai, la passió, l'aigua, els ingredients, tot. Per cert, a tots aquells com jo, apassionats per la pizza napolitana, que sapigueu que una de les pizzeries més antigues de Nàpols acaba d'obrir-seu a Barcelona.
Ep.
És la pizzeria de Michele. Consell de Cent, si no m'equivoco. Però bé, busqueu-ho, que Google té tota la informació.
La pizzeria de Michele.
Però poques pizzes, no m'han dit, aquí?
Sí, poques pizzes, sí, sí. Margarida, marinara i poca cosa més.
Carai.
Pret a manger.
La setmana passada no vam estar temps de comentar la mort de Paul Bocuse. Segurament aquesta serà una de les notícies de l'any en gastronomia. Per què era tan important aquest xef?
Ai, el senyor Bocuse, Monsieur Bocuse, era un cuiner francès molt popular, eh? Popular per què? Perquè doncs, l'estimava molt la gent i també l'estimava el poder, eh? Ell va ser l'únic cuiner, juntament amb Ecofier, en rebre la Legion d'Honor, que és una cosa molt important pels cuiners.
Sí,
I Paul Bocuse va fer una cosa que ara no, diguéssim, no ens sembla estranya, però en la seva època ho era molt, que va ser el primer cuiner que va sortir de la cuina i va anar a la sala a saludar els comensals. És a dir, és el primer cuiner mediàtic que coneixem, i a més el que va fer després de fer-ho ell és animar a tots els altres cuiners que també ho fessin.
Sí.
D'ell se'n diu que és el pare o el precursor de la Nouvelle Cuisine francesa, i certament ho és, encara que és un cuiner, diguéssim, que curiosament ha sigut molt conservador perquè porta fent els mateixos plats durant 60 anys.
No els va canviar.
No, té plats que els continua fent, el llobarro amb crosta, la sopa de tofu una tapada... Sí,
exacte,
sí.
El que passa que la Nouvelle Cuisine, és a dir, a França el concepte no és només aquesta Nouvelle Cuisine, és a dir, a França sempre que van fer un canvi històricament li van dir Nouvelle Cuisine, saps? Aquesta Nouvelle Cuisine d'en Paul Bocuse em sembla que ja era la tercera Nouvelle Cuisine, i en Christian Millau i en Henry Gold, que són aquests que van fer aquesta guia, que és una de les o era una de les més prestigioses, van, diguem-ne, instaurar no gairebé aquesta tercera Nouvelle Cuisine. Val a dir una cosa, i és que això avui en dia encara ens està passant. És a dir, Hi ha molta gent que es pensa que la Nouvelle Cuisine va ser aquella cuina de la nata i tot això. Res. Va ser la cuina en la qual el cuiner tornava a anar al mercat, tornava a anar als productes de temporada.
Els orígens, no?
Exacte. Mm. I en la qual una d'aquestes, de moltes coses, el que feien era refinar amb un petit rajolí de nata. La prostitució, diguem-ne, gastronòmica, culinària, que hi va haver d'aquesta Nouvelle Cuisine, quan es va exportar la nata cap aquí, va fer que la gent, diguem-ne, fes malbé la cuina. Mm. És a dir, una salsa al Roquefort no és nata amb Roquefort, no? Hi ha molta gent que parla malament de la Nouvelle Cuisine perquè es pensa que és això, quan el que hi ha és una, diguem-ne,
és un
una mala influència, no?
I un retorn als orígens.
Exacte.
És això.
Sí, sí.
Doncs hem reivindicat la figura de Paul Bocuse, mort la setmana passada. Ara anem a esmorzar, que tenim gana.
Què esmorza?
I avui, Paula, on anem?
Mira, avui anem a un lloc que jo m'atreviria a dir que molts difícilment sabrien situar al mapa. Jo no ho sabia fins que no ho he vist, que és Georgia.
Home, sí.
Sí, bueno, doncs jo no. Una república soviètica que toca el Mar Negre i que fa frontera amb Rússia, amb Turquia, amb Armènia i amb Azerbaijan. I això es morsen els georgians.
Soy Lika. Soy de Georgia. No tenemos una comida así exactamente para los desayunos. Por ejemplo, tenemos una comida que es empanada de queso. Se llama hachapuri. Por la mañana con té o con café, como quiera, un trozo de hachapuri, así desayunamos. O, por ejemplo, hay gente que empieza con carne. En nuestra comida lo que más hay es queso, carne, nueces. Hay que probarlo.
Proteïna, diu la Lika.
La Lika, jo crec que ens està animant que anem al seu restaurant, que per cert és l'únic restaurant georgià de Barcelona, jo m'atreviria a dir que de Catalunya, que es diu Mari i que està a la Gran Via. I bé, això del hachapuri, per cert, és com la pizza dels georgians, perquè és una massa plana amb formatge i ou per damunt, eh?
I veus? Vinga, ja està,
tot,
veus?
La pizza està tot arreu.
I anar fent reinvencions.
I el nan, no? El nan no deixa de ser la pizza, clar.
Dels indis.
Exacte.
Molt bé, nois, foodies, Noguer i Molés. Ens retrobem.
Saps on vaig jo ara?
La setmana que ve.
A la festa del calçot.
No, a Toulouse, que aquesta tarda hem de fer una demostració de cuina catalana.
No para, has de descansar.
Jo me'n vaig a Valls.
Va, anem a l'agenda de la setmana.